ponía en muchos casos, evidentemente todo esto está cambiando aceleradamente en nuestra sociedad, en muchos casos pues un poco un motivo de fiesta, un motivo de alegría, y todavía se pueden ver muchas pintadas en los pueblos. Pero yo creo que, empleando un poco el sentido, realmente es una actividad necesaria, es un tiempo que cada uno cede a la sociedad, y sin, olvidándonos de las grandes palabras y de la retórica, pues yo creo que todo el mundo puede comprender que estamos ante un hecho que por otra parte es lo habitual, lo normal dentro de los países de nuestro entorno. Digamos también que incluso la misma duración del servicio de 12 meses que se ha establecido ahora es uno de los más bajos del continente europeo.
De acuerdo, tanto, señor, pues, señor Meyer.
No hacemos unas cosas tan raras.
Muchas gracias por sus palabras.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Adiós.
I si ara escoltem una marxa militar que acostuma a inflar els ànims de les persones militaristes, escoltem ara una cançó d'origen francès que han fet seva els grups pacifistes i d'objectors de consciència. Joan Isaac, El desertor.
Després de l'escut he vist morir el meu pare, germans marxar de casa i els plors dels meus patir, ma mare patir tant que avui ja és a la tomba i se'n riu de les bombes i els cucs del seu voltant. Quan era presoner vàrem prendre amb la dona, vàrem prendre amb les hores i el meu passat.
El desertor, una peculiar manera d'entendre la qüestió de la pau. Fins ara hem parlat de la mili i què passarà amb la gent que hi ha d'anar. Però avui existeix un mecanisme per evitar el mal trago de la mili, l'objecció de consciència. Albert Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Albert Pujol és objector de consciència des de 1979. Aquest any es trobava fent la mili a Melilla i un dia va decidir que ja no podia més i que renunciava a les armes. Des d'aleshores ha treballat intensament en el tema de l'objecció de consciència. És membre del Servei Civil Internacional, Servei Català de Camps de Treball i del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut, és això?
Exacte.
Va bé, la decisió que tu vas prendre, Albert, de deixar la mili a la meitat, avui ja no és possible legalment. Què ha passat?
Bé, doncs que en el moment en què jo em vaig declarar objector, l'única norma que teníem era la Constitució, que parlava molt genèricament i no hi havia cap llei. En aquests moments, des del desembre del 84, hi ha una llei en la que es prohibeix explícitament la possibilitat de fer-se objector, de declarar-se objector, un cop ja has començat la mili.
Els col·lectius d'objectors de consciència unànimament han criticat aquesta llei.
Sí.
Quins són els motius de crítica?
Bé, un dels motius és aquest que he esmentat abans, la impossibilitat de declarar-te objector en qualsevol moment, però per altra banda també ja el fet que per declarar-te objector has d'explicar el per què vols ser objector, és a dir, que has de fer una declaració sobre la teva pròpia creences o ideologia que entra en contradicció amb l'article 16 de la Constitució. Després, el fet de que la durada del servei civil substitutori serà exactament 6 mesos més que el servei militar, atemptant, evidentment, contra la igualtat de drets entre els joves que fan i els que no fan el servei militar. I també hi ha alguns altres aspectes menors, però diguem-ne aquests són els aspectes bàsics de les crítiques.
Potser un dels motius que fan ser més reticent a la gent a l'hora d'escollir l'objecció de consciència és aquest tema de la durada. Hi ha gent que diu que es faria objector, però això de que duri 6 mesos més de la mili s'hi fa repensar.
Sí, en conec molts de casos d'aquests i és un problema, diguem-ne, d'igualtat. Si no hi ha igualtat en l'elecció, evidentment la gent té altres coses a fer. No només és la qüestió de l'objecció, sinó que hi ha gent que té feina, té família, té una sèrie d'obligacions socials i a l'hora de plantejar-se la qüestió de la mili o no mili, doncs aquests punts doncs, són més importants, i el fet de perdre un any i mig, perquè encara no se sap què passarà, però la possibilitat de perdre un any i mig doncs, també el fan repensar-se.
Tu creus que compensa, però, 18 mesos de servei civil contra 12 mesos de servei militar?
Jo crec que no. No compenses en absolut.
Mm-hmm. Aquest servei civil de 18 mesos, com serà? Què se'n sap fins al moment?
Se'n sap molt poc, perquè en teoria el govern hauria ja d'haver posat en marxa aquest servei civil després de l'estiu. Bé, de fet, fa anys que l'hauria d'haver posat en marxa, però s'ha anat retrasant anys. Fa ja 10 anys que es va aprovar la Constitució i encara estem igual. Fa 2 anys que es va aprovar, en 4 anys que es va aprovar la llei d'objecció de consciència i encara estem igual, encara no hi ha cap servei civil posat en marxa. I ara ens estem esperant que, segons diuen, abans d'acabar l'any o a principis d'aquest any que ve, es comenci a posar en pràctica.
Albert, i explica'ns una mica com ens podem imaginar que serà la vida d'un objector quan compleixi el seu servei. És a dir, d'alguna manera, pel que sabem, on el podrà fer, quin tipus d'entitats, quant de temps ja ho hem dit, on viurà, anirà i vindrà de casa, com anirà això?
Bé, per tot el que hem anat esbrinant, perquè d'informacions concretes mai se'ns n'han donat, com que la infraestructura que s'ha de muntar per això és bastant complexa, doncs sembla que optaran perquè l'objector faci el servei al més prop de casa, evitant-se així tot el tema d'organitzar grans infraestructures o de grans despeses de manteniment dels objectors. Després, el lloc on es podrà fer, la llei marca una sèrie d'entitats, diu explícitament que prioritàriament seran entitats dependents de l'administració pública, però que també podran fer-ho amb entitats no governamentals que compleixin una sèrie de requisits. Des dels moviments d'objectors estem potenciant al màxim que siguin les entitats de la societat civil, les entitats no governamentals, les que demanin objectors, que ho sol·licitin, per evitar que els objectors vagin a parar a treballar per l'administració, que de fet ja té els seus funcionaris per fer la feina.
De fet, Albert, el Consell Nacional de la Joventut és una de les entitats que s'ha ofert per organitzar aquest servei civil.
Sí.
Com serà aquest servei civil en entitats juvenils?
Bé, les entitats juvenils, partint de la base de que són entitats que tenen normalment problemes d'estructura, que tenen dèficits de gent que pugui dedicar-hi temps, el fet que els objectors hi treballin, doncs voldrà dir un ajut al seu desenvolupament. Llavors, la nostra idea és que l'objector sigui a nivell, diguem-ne, social, un membre més de l'entitat i que hi treballi, evidentment, les 8 hores al dia, el temps que estigui estipulat, però que no se'l discrimini en absolut, sinó que s'integri o que pugui integrar-se realment en el treball diari de l'entitat.
Albert Pujol, i finalment se sap què passarà amb els objectors que ja fa anys que se'n van declarar? Passen o no a la reserva? Com està tota la qüestió aquesta?
Diuen que passaran a la reserva. Això depèn d'un decret del govern. Sembla estrany que amb els anys que fa que s'ha aprovat la llei encara no hagin previst un mecanisme per una situació com aquesta. En aquest moment hi ha 25.000 objectors pendents d'una solució. Hi ha gent com jo que fa quasi 10 anys que som objectors, hi ha gent que en fa més, però evidentment el que no estem d'acord és que ara se'ns exigeixi fer absolutament res. Llavors sembla ser que pel que hem anat entenent de les previsions del govern a l'hora de posar en pràctica el servei civil, hi haurà alguna mena de pas massiu a la reserva, una mena d'amnistia encoberta, una cosa semblant, però que evidentment no poden fer el servei civil a tants objectors alhora.
Albert Pujol, gràcies per venir al nostre programa. Ràdio Jove, un programa de Ràdio Barcelona amb el Consell Nacional de la Joventut i el Consell de la Joventut de Barcelona. Ara amb Albert Pujol parlàvem dels objectors que s'acullen a la llei, però aquesta no és l'opció de tots els objectors. Hi ha col·lectius com el MOC i Mil i Caca que boicotegen la llei i proposen la insubmissió. A l'altra banda del fil telefònic hi ha en Jordi Muñoz. Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
Jordi Muñoz és membre del MOC. Ens expliques una mica quina és la vostra postura i estratègia?
Bé, en principi, des del moviment d'objecció de consciència, ja quan va sortir la llei l'any 84, nosaltres vàrem manifestar la nostra intenció de fer-la inaplicable, el nostre rebuig total a la llei d'objecció de consciència, i totes les actituds i postures que hem anat mantenint al llarg d'aquests 4 anys han estat un continu una contínua desobediència a la llei d'objecció de consciència, que considerem que penalitza i discrimina l'objecció de consciència. Actualment, a l'estat espanyol, qüestió de consciència com a dret que fonamental, i des del moviment d'objecció de consciència el que s'està tirant endavant des de fa ja anys és la postura d'insubmissió, és a dir, nosaltres no col·laborarem amb la prestació social substitutòria, nosaltres denunciarem a les entitats que agafin objectors, nosaltres boicotejarem la PSS, donat que no deixa de ser un succedani del servei militar i, a més, té una estructura en moltes d'aquestes entitats jeràrquiques. A més, creiem que davant del greu problema de l'atur que hi ha actualment, traurà llocs de treball o se'n deixaran de crear. I, a més, amb una part important que comentava precisament l'Albert Pujol sobre aquesta qüestió, per més que el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o d'altres entitats no governamentals ofereixin llocs